Catalunya al dia. Amb Estel Batet.
Feia mesos que s'esperava i s'acaba de confirmar. El Papa Lleó XIV vindrà a Catalunya els dies 9 i 10 de juny. Per tant, ja podem dir que sí, que inaugurarà la Torre de Jesús de la Sagrada Família, un regal a la commemoració de l'any Gaudí que se celebra aquest 2026 amb motiu del centenari de la mort de l'arquitecte. Va ser justament un 10 de juny del 1926, quan Antoni Gaudí va morir a conseqüència de l'accident que havia tingut 3 dies abans a la Gran Via de Barcelona. El va atropellar un tramvia. Van trigar a atendre'l. Ningú no s'aturava per ajudar-lo perquè es pensaven que era un pobre, un pidolaire. Anava vestit amb parracs i no portava documentació. Una actitud molt poc cristiana, la dels barcelonins que aquell dia caminaven per la Gran Via. A veure si ara la visita del Papa ho repara una mica. Una visita de la qual per ara no en sabem més detalls, de què més farà ni on més anirà aquí a Catalunya. Sí que han anunciat des del Vaticà que el Papa arribarà a l'Estat espanyol el dia 6 de juny. Primer passarà per Madrid i després de visitar Catalunya marxarà cap a les Illes Canàries.
Catalunya al dia.
A més, avui és un dia també important al Parlament. Quim Balaguer, bon dia.
Bon dia, Estel.
D'una banda, aprovat considerar el Consell General d'Aran com a administració singular. La Sofia Cabanes ens explicarà què implica això per la Vall d'Aran. La Cambra Catalana també ha aprovat l'encariment de la taxa turística amb aplicació a partir de l'1 d'abril.
A la ciutat de Barcelona es duplica i a la resta de Catalunya s'anirà pujant progressivament fins l'any que ve, quan també s'haurà doblat.
Sentirem la queixa del sector turístic perquè creuen que no s'han tingut en compte les seves reivindicacions i avisen que l'augment de la taxa els pot fer perdre clients.
El nostre competidor per al client senyor de la temporada baixa, que és el País Valencià o és Andalusia, no tenen l'impost d'estades turístiques.
Crearà confusió als visitants i als turoperadors, donat que aquest mateix impost podrà ser diferent en municipis veïns.
I sentirem també patronals, sindicats i famílies de les escoles concertades de Catalunya. Demanen als grups polítics que facin pressió al Parlament per millorar el finançament d'aquests centres.
Es queixen que els successius increments del pressupost del Departament d'Educació no reverteixen l'escola concertada. Des de la patronal, Meritxell Ruiz hi posa xifres.
L'escola d'iniciativa social representem el 30% del sistema educatiu i només se'ns hi destina un 12% del pressupost.
Fixeu-vos en aquesta dada. Catalunya té 220.000 habitatges centenaris, és a dir, que es van construir entre el 1900 i el 1920.
Són dades del Ministeri que també apunten que més de la meitat dels habitatges no són eficients energèticament parlant.
Edificis mal aïllats, mal ventilats i, en general, per tant, manca d'estalvi energètic i factures altes de subministraments.
Des de Girona us explicarem l'empipada que porten al barri del Pedret per culpa d'un radar que sanciona a partir dels 30 km per hora.
I que des de l'agost ha posat 11.500 multes.
Cada 5 veïns n'hi ha un que l'ha rebut. És molt fàcil. Realment has de vigilar, potser en excés, per al punt que està.
Els veïns del Pedret demanen que la velocitat màxima per aquest tram s'elevi a 40 km per hora, però l'Ajuntament de Girona per ara ho descarta.
Avui ha tornat a haver vaga a Ferrocarrils de la Generalitat, després que la convocatòria d'ahir tingués un seguiment més aviat tímid, del 9%. Pel que fa al trànsit rodat, comprovem si hi ha problemes per circular a aquesta hora, carreteres i autopistes. Equip viari, Txell Garriga, com ho tenim? Bon dia.
Bon dia. Doncs aquesta hora la veritat és que no gaires problemes. Només ens consten un parell d'incidències per vehicles avariats, els dos casos tallant un carril, però no generen retenció. C-17 a Granollers, direcció Vic, i també B-23 de Sant Joan d'Espí cap a Barcelona. Sí que veiem algun tram amb intensitat a les rondes, entre Horta i Roquetes cap a Trini, i també a Zona Franca en sentit Besòs. A la resta, però, circulació ara mateix sense gaires problemes.
I pel que fa al temps, Francesc Mauri, ja ens vas avisar ahir que avui, si més no aquí a Barcelona, boira densa, eh? Gairebé que la vista des de la Diagonal sembla Anglaterra.
Doncs sí, bon dia. De tota manera, continues amb boira aquí a la Diagonal?
A veure, ara mateix veig el lateral, és a dir, el carrer Beethoven, que és el que puja. Fins fa una horeta, que és quan estava asseguda davant de l'ordinador, sí que veia força boira.
Doncs mira, t'haig de dir que aquí als estudis de TV3 a Sant Joan d'Espí el sol ja és radiant. Home. Queden quatre núvols de boira baixa i és que es manté en alguns punts propers a la Costa Brava o de l'Ebre, és boira marítima, i en canvi a gran part de la Costa Daurada, Costa Central, ha anat marxant. No tot arreu de la mateixa forma, però pràcticament. D'aquí a 6 hores anirà disminuint, sense desaparèixer la Costa Brava ni a l'Ebre, però sí disminuint, i de cara al vespre nit i demà al matí, nova intensificació a la línia costanera. Mentretant, a l'interior i Pirineu, lluny de la boira marítima, molta més bonança i, sobretot, molt de sol.
Doncs amb boira o sense també tindrem esports. Montserrat, i amb quins titulars avui?
Doncs avui el Barça sabrà els dos rivals per als vuitens de final de la Champions que se sortejaran aquest divendres. De moment ja sap que pot enfrontar-se al Newcastle, que es va classificar ahir. L'altre possible rival sortirà del PSG Mònaco amb 0-1 a favor de l'equip de Luis Enrique. A Girona, l'Uni rep avui el Fenerbahçe al segon partit del play-in de semifinals de l'Eurolliga de bàsquet a 7:45. Marta Canella continua de baixa. El Reus Deportiu s'enfronta aquest vespre a les 9 a l'Igualada a la Champions d'hoquei patins. En cas de victòria, els roig i negres poden aconseguir la classificació matemàtica per als vuitens de final. I el Vila-sana juga aquest vespre a la pista del Gijón amb el lideratge de l'hoquei Lliga Femenina en joc. Les del Pla d'Urgell són líders al davant del Fraga segon i les asturianes terceres. I a la part baixa, l'Alpicat busca la primera victòria fora de casa per sortir del descens.
Som el Catalunya al dia, un programa que fem les quatre delegacions de Catalunya Ràdio amb Quim Balaguer a la sotsedició, Aurora Guindo a la producció, Dani Jiménez al control tècnic i Miquel Jario al control central. És la 1:06. Comencem.
Catalunya al dia.
Doncs feia mesos que s'esperava que es prengués aquesta decisió. El Papa Lleó XIV visitarà Catalunya el 9 i el 10 de juny. Això ho ha confirmat el Vaticà aquest migdia. És una visita que inclourà un acte central a la Sagrada Família coincidint amb el centenari de la mort de l'arquitecte Antoni Gaudí. I ja tenim les primeres reaccions a aquest anunci des de Barcelona. Gemma Bonet, bon dia.
Hola, molt bon dia. Doncs sí, efectivament, Lleó XIV serà a Barcelona per inaugurar i beneir la Torre de Jesús de la Sagrada Família, com deies, el 10 de juny. L'arcabisbe de Barcelona, Joan Josep Pomé, que serà l'anfitrió d'aquesta visita, ha fet ja una crida a tothom, creients i no creients, a participar en aquest gran esdeveniment. Són declaracions que ha fet a Ràdio Estel.
Catalunya, Barcelona, obrim el cor, acollim el Papa, acollim a tots els que vindran i mostrem-los aquesta fraternitat i aquesta esperança i aquesta joia de sentir-nos orgullosos d'Antoni Gaudí, orgullosos d'aquesta basílica, orgullosos de la nostra fe cristiana que ens ha transformat el món i que ens ha donat tants signes d'esperança, de comunió i de fraternitat.
Omella, que s'ha mostrat exultant per aquesta confirmació que avui ha fet, ha revelat també en aquesta entrevista que ja fa temps que estava parlant amb el Papa Francesc, fins i tot estaven converses perquè el pontífex vingués a Barcelona. Finalment, doncs, serà el Papa Lleó XIV qui vindrà. A més, també altres bisbes ja han reaccionat a la notícia d'avui. El bisbe de Sant Feliu, Xavier Gómez, que l'ha convidat d'alguna manera també a passar per el seu bisbat, on hi ha, recordem-ho, Montserrat. Per tant, d'alguna manera indirecta, el bisbe Sant Feliu que el convida al Papa a anar a Montserrat. De moment, però, l'agenda del Papa encara no es coneix. Sentim el bisbe de Sant Feliu.
Contents de que s'hagi confirmat la visita de Sant Pare, que vindrà en el nom del Senyor a confirmar-nos en la fe, en l'esperança i l'alegria de l'Evangeli, i també contents de que es doni la possibilitat d'acollir-lo al territori del nostre bisbat.
I també el bisbe de Lleida, Daniel Palau, ha parlat avui del sentit que tindrà aquesta visita. I més enllà de la figura de Gaudí i de la seva família, el bisbe de Lleida també li ha volgut donar aquest sentit, segons ha explicat a Catalunya Ràdio.
No és només aquesta la figura rellevant que volem doncs, destacar, no és només un atractiu turístic, sinó que a més hi ha el desig de conèixer la realitat pastoral i altres realitats pregones de sofriment, de dolor o de, diguéssim, de desempart, davant les quals l'Església catalana doncs, intenta doncs, fer aquest suport.
Per tant, doncs, el viatge del Papa a Catalunya, que també vol mostrar un sentit de l'atenció als més vulnerables que dona l'Església catalana. Abans de Catalunya, el Papa passarà també per Madrid, on es preveu que hi arribi el 6 de juny, i després aniria cap a Canàries.
Doncs això, que a Catalunya, 9 i 10 de juny, especialment amb el focus posat el dia 10, que és el dia de la commemoració d'aquest centenari de la mort d'Antoni Gaudí, quan s'ha d'inaugurar la Torre de Jesús. Gràcies, Gemma, bon dia.
Adéu, bon dia.
L'escola concertada puja al to contra el Departament d'Educació per la falta de finançament. Les patronals no descarten portar el departament als tribunals si es confirma el tancament de 36 grups per al curs vinent. Anem a Barcelona, Sara Canyete. Mentrestant, direccions, sindicats i famílies uneixen esforços per demanar als grups polítics que forcin esmenes al Parlament per millorar el finançament d'aquests centres de les escoles concertades.
Hola, Estel, bon dia. Sí, patronals, sindicats i famílies conjuntament han denunciat que les millores en el finançament estan avançant a l'escola pública, però que no arriben a la concertada, i posen xifres. Entre elles, una de les més gràfiques és que en els darrers 5 anys el pressupost en educació ha augmentat en més de 2.100 milions d'euros, però, segons Meritxell Ruiz, secretària general de la Federació d'Escoles Cristianes de Catalunya, el repartiment ha quedat molt desigual.
El 89% han estat per l'escola pública, cosa que és una bona notícia, però l'escola d'iniciativa social representem el 30% del sistema educatiu i només se'ns hi destina un 12% del pressupost.
Des del sector també xifren en 3.000 els professionals que falten als centres concertats per actualitzar unes plantilles que expliquen fa 30 anys que no es toquen i que també necessiten per atendre una diversitat a les aules que, com passa als centres públics, doncs ha anat augmentant. De fet, els centres concertats xifren en un 27% l'alumnat amb necessitats de suport educatiu que tenen actualment els centres, i també demanen doncs equiparar les condicions dels professionals dels centres concertats a la dels treballadors del sector públic. Tot plegat són unes reivindicacions que demanen es tinguin en compte de cara a l'elaboració dels propers pressupostos.
Doncs aquesta escola concertada que té la mirada posada en el Parlament i en la pressió que puguin exercir alguns grups parlamentaris en aquest sentit, en el de millorar el seu finançament, doncs bé, és un Parlament, una cambra catalana, que avui també és notícia perquè ha aprovat l'augment de la taxa turística. Entrarà en vigor aquesta Setmana Santa, de fet l'1 d'abril ja. I han votat a favor el PSC, Esquerra Republicana i els Comuns, que al gener ja havien arribat a un acord en aquest sentit. A la ciutat de Barcelona la taxa turística es duplica i a la resta de Catalunya de moment s'encareix, anirà pujant progressivament i de cara a l'any que ve també s'haurà doblat. Parlament, Mireia Sala.
A més de la taxa turística de la Generalitat, els ajuntaments podran aprovar un recàrrec amb un màxim de 4 euros, com el que fins ara només tenia autoritzat Barcelona. La capital catalana, que el té fixat en 4 euros, el podrà pujar a un màxim de 8 euros. L'oposició critica al govern que no s'hagi fet cas del que diu el sector turístic. Considera que l'augment de la taxa té afany recaptatori i obeeix a la voluntat de satisfer els comuns. Sentim Maite Selva, de Junts.
És la conseqüència d'un govern que actua sense estratègia i el dictat dels seus socis més radicals, els comuns. El problema no és la taxa en si, el problema és el mal govern. El resultat és inestabilitat, i la inestabilitat la paguen els treballadors, les pimes turístiques, els hotels familiars, els càmpings, els albergs, el comerç local.
Des dels comuns, David Cid el respon això.
Mai havíem tingut tant turisme internacional. Escoltant-los alguns de vostès, sembla que ja a Catalunya no tenim turisme i que no en tindrem mai més. Perdonin, els vull recordar que aquest rècord l'hem aconseguit amb l'acord sobre la taxa turística que Junts va tancar amb els comuns el 2020 i, per cert, a Barcelona hi ha recàrrec, 16 milions de turistes.
Amb l'augment de la taxa, la Generalitat calcula recaptar 150 milions d'euros l'any que ve i 200 milions d'aquí a 2 anys. Una quarta part d'aquesta quantitat es destinarà a polítiques d'habitatge.
I què hi diu el sector? Doncs no veu bé aquest increment de la taxa turística que ha aprovat el Parlament, consideren que no s'ha tingut en compte les seves reivindicacions i avisen que això els pot fer perdre clients. Joan Garcia, bon dia.
Bon dia. La Federació Catalana de Càmpings considera que la tarifa hauria de ser diferent en funció del lloc o de si la temporada és alta o baixa. Miquel Gotanegre és el president d'aquesta federació.
El creixement que estem tinguent ara és completament desestacionalitzat, però amb un hàndicap que el nostre competidor o el nostre la propera destinació al costat de Catalunya per al client sènior de la temporada baixa, que és el País Valencià o és Andalusia, aquests llocs no tenen l'impost d'estades turístiques, no?
Marian Muro, directora general de l'Associació d'Apartaments Turístics de Barcelona, considera que l'augment de la taxa té un afany recaptatori.
No té sentit fer aquests canvis que s'han fet perquè ja s'ha desnaturalitzat completament, no?, la naturalesa del propi impost, que era una forma d'obtenir fons per destinar-los a política turística, a infraestructures turístiques, a producte turístic. Amb la nova regulació, aquest impost podríem dir que és més un mecanisme de financiació dels municipis.
I des de la Federació Empresarial d'Hostaleria i Turisme de la província de Tarragona, la seva presidenta, Berta Cabré, acusa el govern de no haver-los escoltat. Assegura que no s'han tingut en compte les singularitats territorials i critica que s'obri la porta al recàrrec municipal.
Crearà confusió als visitants i als turoperadors, donat que aquest mateix impost podrà ser diferent en municipis veïns. Difícil d'entendre quan nosaltres el que fem és promocionar-nos sota la marca Costa Daurada i la marca Terres de l'Ebre. Hagués estat molt millor, una de les propostes que van fer, incrementar el percentatge que rep el municipi de les pernoctacions que s'han generat en el mateix.
Segons Cabré, la taxa aprovada penalitza la desestacionalització i el turisme domèstic.
Ara passa un minut d'un quart de dues del migdia. El Ministeri de Transició Ecològica no reconstruirà el talús que va caure fa unes setmanes a Sitges per un temporal de mar. Així li ha fet arribar a l'alcaldessa en una reunió per abordar els greus problemes que està provocant la reducció de l'espai de platges per la força del mar. En canvi, l'Ajuntament està decidit a tirar endavant aquesta obra per protegir el seu passeig marítim. Corresponsal al Garraf, Montse Gené-Riba, bon dia.
Hola, Estel, bon dia.
Aquesta discrepància no ha estat l'única entre l'Ajuntament i la Direcció General de Costes en una reunió que es va fer dilluns a Madrid, no?
No, en cap tema hi va haver una resposta positiva, però seguiran negociant. La política del Ministeri és de construir al màxim, treure les edificacions i fins i tot, si cal, els passejos marítims per deixar espai al mar. En canvi, l'alcaldessa Aurora Carbonell vol l'autonomia per protegir tot el patrimoni local. Primer tema, el talús. Com que Costes no vol construir res, el talús no el refarà, però deixarà que l'Ajuntament, si vol, ho faci.
Ells ens han dit que si han de pagar ells les obres, ells demanen que es tiri del tot a terra. Per tant, Costes que ens ha dit, si ho hem d'arreglar nosaltres, nosaltres anem amb el passeig. Si ho voleu arreglar vosaltres, que nosaltres vam dir, bueno, doncs ho arreglarem nosaltres. I, evidentment, també posar una mica d'escullera perquè els temporals ho aturin, diguem, i no es torni a caure.
A veure, hi ha un tema encara més espinós, Montse, és el futur dels tres edificis que als anys 30 es van construir sobre la platja i que formen part del paisatge de Sitges. Són el Pícnic, el Kansas i el Club de Mar.
Sí, Costes els volen derrocar i l'Ajuntament no. Dos d'ells ja s'han expropiat i barrat en tanques metàl·liques. Per tirar-los a terra han d'esperar que resolgui el recurs que el Ministeri va interposar perquè són béns d'interès local. L'Ajuntament demana que se'n cedeixi l'ús temporal per obrir-los a la ciutadania i està disposat a parlar sobre mantenir alguna part dels edificis.
Ells ho volen tirar tot a terra, ja que diguem, bueno, doncs no ho tirem tot a terra, però mantenim algun espai, doncs bueno, ho hem de justificar perquè volem aquests espais mantenir-los.
Justament la platja del davant ha desaparegut, el mar pica contra el mur del passeig i el Ministeri, segons ha explicat l'alcaldessa, diu que hi portarà sorra només si els tres edificis s'enderroquen.
Ells creuen que si tot això ho tiren a terra, posaran sorra, però ja perquè quedi per sempre, volen posar molts metres cúbics perquè realment allà hi hauria una platja.
La setmana que ve hi haurà una altra reunió, Ajuntament, Direcció General de Costes.
I el Consell Comarcal del Maresme impulsa un pla per gestionar les 65 rieres que hi ha en aquesta àrea. L'objectiu és establir criteris d'actuació comuns que redueixin el mínim el perill de les inundacions. Hi ha 10 rieres on cal una actuació urgent. Mataró, Marta Vallès, bon dia.
Hola, bon dia.
És un pla que ara està pendent de l'Agència Catalana de l'Aigua.
Sí, perquè el ple del Consell ha aprovat el pla director amb el suport de tots els grups excepte Vox i ara demana a l'ACA la cessió de competències per poder actuar. L'objectiu és coordinar les actuacions a tota la comarca. Marta Gómez és la consellera comarcal de Medi Natural.
Les rieres, si tu les gestiones de capçalera fins a desembocament, disminueixes moltíssim el risc d'inundabilitat. Els trams urbans té competència als ajuntaments i els trams no urbans l'Agència Catalana de l'Aigua. Però clar, una riera és tota seguida. Clar, què passa als ajuntaments? Demanant subvencions per fer manteniment dels trams urbans, però la resta de la riera potser no s'ha tractat. Pues clar, això és una manera de treballar que no té sentit. Anem a posar criteris d'actuació que siguin lògics i comuns.
L'estudi tècnic ha fet un rànquing estudiant la situació de cadascuna de les 65 rieres.
Població afectada, estàs ponderant activitats econòmiques afectades, edificacions afectades, no només la inundabilitat d'aquella riera, que també. Dintre d'aquest rànquing, el que s'ha vist és que les que estan a dalt de tot són les que cal, sí o sí, actuar quan abans.
En aquesta situació estan la riera d'Arenys de Mar, el rec Viver de Malgrat Palafolls, la riera d'en Cintet de Vilassar de Mar, la de Cabrils, la de Premià, la de Palafolls, la d'Argentona, la riera de Sant Domènec de Canet i les rieres de Santa Susana i de Calella. I un últim apunt, no menys important, el document és una eina fonamental a l'hora de fer planejament urbanístic.
Si tens un sòl urbanitzable amb una riera que està en el rànquing de perillositat molt alta, potser que et plantegis que potser seria més convenient no urbanitzar aquella zona.
Els diners a invertir s'han calculat en base a les necessitats de manteniment i les actuacions d'urgència que s'hauran de fer des d'ara fins al 2050.
I des de dilluns ja es poden veure tanques, operaris i maquinària al centre de Badalona. Estan començant les obres al carrer Francesc Layret, que han de suposar la pacificació del centre del municipi. I tot plegat per canviar una realitat que, segons l'alcalde de Badalona, era indigna, no? David Àngela?
Hola, bon dia. Doncs sí, perquè segons Xavier García Albiol, la situació de Francesc Layret, un dels carrers més importants i cèntrics de la ciutat, i on hi ha el centre administratiu de Badalona, s'hi vivia aquesta anomalia.
És evident que és bastant indigna la situació en què es trobava el carrer Francesc Layret, no? Al final és el carrer principal de Badalona, no? Estava en un estat que feia pena, hi havia una anomalia que gairebé cap ciutat té amb aquests camions. I des que per la porta de l'Ajuntament és el principal carrer on circulen camions, autobusos, cotxes, tot això, doncs, no tenia cap sentit, no?
Aquesta intervenció, que s'allargarà una mica més d'un any, si no hi ha sorpreses, obligarà a canviar hàbits dels conductors, segons l'alcalde Xavier García Albiol.
I ara, els que vulguem anar, doncs, des del carrer de la Creu o des de Rambla Sant Joan cap al barri de Canyadó, doncs tindrem que utilitzar els laterals de l'autopista. Bueno, una nova realitat que ens farà, que ens obligarà, doncs, a canviar alguns hàbits en favor doncs, d'una ciutat més maca i una ciutat més amable.
Albiol pronostica que serà una obra molt complicada perquè Francesc Layret és un dels carrers més transitats de la ciutat.
Catalunya al dia.
El Parlament de Catalunya reconeix la Vall d'Aran com una administració singular. Una àmplia majoria de la cambra ha aprovat avui una modificació legal quirúrgica, però que suposarà efectes pràctics situar el Consell General d'Aran per sobre de qualsevol administració local. Sofia Cabanes, bon dia.
Hola, Estel, bon dia.
Què s'ha aprovat avui exactament al Parlament?
Doncs s'ha introduït una disposició addicional a la llei de règim local de Catalunya que farà que aquesta norma que regula el funcionament d'ajuntaments i consells comarcals només s'apliqui a l'Aran de forma supletòria, és a dir, per sota de la llei d'Aran, que és l'estatut que governa l'autogovern aranès. Neus Comes, diputada de la CUP.
El Consell General d'Aran ha estat sovint assimilat a un ens local ordinari, amb l'aplicació automàtica de normativa pensada en el món local. I aquesta modificació de llei dona resposta justament a aquestes dificultats.
La proposició de llei presentada per PSC, Junts, els Comuns, Esquerra i la CUP arribava avui molt encarrilada en un debat on els diputats també s'han expressat en aranès. Parlen Janina Vella, de Junts, i Esther Capella, d'Esquerra.
Ei estonant, com a per un costat reconeixem el autogovern, les competències que han atribuïdes i els recursos que les acompanyen, i per iauta se considere un municipi.
Ei i una modificació de caràcter tècnic més plea de significat polític, d'un que s'assolida era autogovern d'Aran i refortilla era sua personalitat institucional.
La proposta ha tirat endavant amb les úniques abstencions del PP i el vot contrari de Vox.
Gràcies, Sofia. Bon dia.
Adeu, bon dia.
Doncs poc més de 5 minuts haurem arribat a 2:15. Pugen un 7% les persones nascudes a l'estranger que viuen a Catalunya. A data 1 de gener del 2025 i en comparació amb fa un any, eren una de cada 4. El percentatge és més alt en comarques com el Baix Llobregat i el Vallès Oriental, on es frega el 40%. Són dades que ha fet públiques l'IDESCAT. Miquel Jarguer, bon dia.
Hola, bon dia.
A veure, en números rodons, quantes persones nascudes a l'estranger viuen actualment a Catalunya?
Doncs mira, són 2.039.000 persones. I aquesta és la foto fixa, com deies, que l'IDESCAT dona a l'1 de gener de 2025. L'Institut també publica que en aquesta data, l'1 de gener del 25, hi havia 1.500.000 de persones amb nacionalitat estrangera.
Però a veure, això sembla que no quadri una cosa amb l'altra, no?
Aquí és el que passa, és que, per exemple, els fills de dones no nacionalitzades que han nascut a Catalunya no aconsegueixen la nacionalitat encara que siguin nascuts aquí. Han de fer tot un procés. Hi ha convenis, a més, en països tercers amb el qual s'obté la nacionalitat de forma automàtica. Per exemple, és el cas de molts argentins que tenen doble nacionalitat espanyola o italiana, i d'aquí hi ha aquesta diferència de poc més d'un 500.000 de persones.
No, bé, cal aclarir-ho perquè, si no, els números no ens quadren. Per municipis, qui encapçala la llista de persones nascudes a l'estranger?
Doncs Guissona, que representa una mica més de la meitat del cens i s'explica per l'efecte de l'àrea de Guissona, aquesta empresa tan implantada en aquell municipi. Seguida de Castelló d'Empúries, la Jonquera, Lloret de Mar i Salt. Segons l'IDESCAT, a la ciutat de Barcelona vivien a principis del 2025 437.000 persones estrangeres, 23.000 més que l'any anterior. I per nacionalitats de procedència, el Marroc encapçala l'estadística amb 250.000 residents, seguit de Colòmbia amb 100.000, Itàlia amb 91.000 residents, i aquí veiem aquesta, això que et deia de la doble nacionalitat, Romania i la Xina.
Molt bé, gràcies, Miquel. Bon dia.
Gràcies, bon dia.
Catalunya al dia.
Més xifres. Catalunya és el territori de l'Estat amb més habitatges centenaris. En té 220.000 que es van construir, doncs, entre el 1900 i el 1920. Són dades del Ministeri. En general, el 60% del parc d'habitatge aquí a Catalunya està envellit i té més de 40 anys. Jordi Canal, bon dia.
Bon dia. Això vol dir que més de la meitat dels habitatges no compleixen amb les exigències d'aïllament tèrmic ni les mesures d'eficiència energètica que convindria en un país on la temperatura continuarà pujant per la nova realitat climàtica. El director del postgrau de rehabilitació de l'Escola CERT, David Lladó, dibuixava aquest retrat del nostre parc d'habitatge a l'Espai Insostenibles de 3CAT Info.
Doncs edificis mal aïllats i, per tant, amb una transmissió tèrmica interior-exterior molt dolenta, mal ventilats i, en general, per tant, manca d'estalvi energètic i factures altes de subministraments.
La solució més sostenible és la rehabilitació, entre altres coses, perquè redueix a la meitat l'impacte ambiental respecte de l'obra nova, però quan parlem d'arreglar el que ja està construït.
No hi ha cap normativa que ens obligui a aïllar l'edifici, a millorar les finestres o millorar l'aïllament de les parets, etc, etc. Per tant, estem en mans de la voluntat del propietari que ho vulgui fer o de l'arquitecte que ho vulgui proposar com a millora i ho sàpiga vendre.
Però quan hi ha interès i es busca una protecció climàtica per les cases que ja hi ha construïdes, les solucions són múltiples, des d'aïllaments interiors i exteriors fins al canvi de finestres o l'aerotèrmia, que és un sistema que permet generar aigua calenta i freda.
Doncs seguim parlant d'habitatge encara. Els veïns que estan de lloguer a la Casa Papallona i al bloc Sant Agustí de Barcelona han denunciat davant l'Agència Catalana de l'Habitatge el fons d'inversió holandès New Amsterdam Developers per incomplir la llei que regula els lloguers a Catalunya. Asseguren que el fons pressiona els veïns per fer-los fora i després lloga els pisos per habitacions a preus molt superiors al topall permès per llei. Sara Riera, bon dia.
Hola, bon dia. Des que ara fa 2 anys el fons va comprar aquests blocs de l'Eixample i Gràcia, han deixat de renovar els contractes de lloguer als veïns i han reconvertit els pisos en habitacions que encara ara fan pagar a preus abusius. Tenen la prova de desenes d'anuncis publicats en portals immobiliaris que també han fet arribar l'Agència Catalana de Consum. Demanen a la Generalitat que activi d'una vegada per totes el cos d'inspectors compromès per acabar amb aquestes pràctiques il·legals. A Txema Escorça el volen desnonar el 25 de març.
NAT fragmenta les seves pròpies empreses amb més de 10 filials, més de 10 societats, per fer-se passar per petit propietari. Com ho fa? Doncs, per exemple, NAT Gràcia controla l'edifici de Sant Agustí 14. NAT Llançà controla el de la Casa Fajol. I així podríem anar fent fins a 12 finques arreu de la ciutat.
Els veïns insisteixen que si el govern no fa complir les regulacions que aprova, no serveixen per res.
Doncs regulacions com ara aquest cos d'inspectors, que és un dels punts compromesos amb el pacte al que el govern va arribar als comuns l'any passat per l'aprovació d'uns pressupostos que finalment es van haver de prorrogar. Són en punt 2:15. A l'audiència de Lleida avui es jutgen 2 homes acusats d'estafar més de 6 milions d'euros a Endesa a través de les empreses comercialitzadores que administraven a la comarca del Pla d'Urgell. Els processats ho neguen, però la fiscalia els demana 10 anys de presó. Lleida, Estela Busoms, com s'hauria fet aquesta estafa?
Hola, bon dia, Estel. Doncs d'entrada hem d'entendre que ells es dedicaven a comprar energia a Endesa i revendre-la als consumidors finals. Doncs bé, el que suposadament feien era comprar menys electricitat de la que en realitat consumien i pagaven els seus clients, i la diferència que haurien d'haver abonat a la companyia no la liquidaven. En total, haurien generat més de 6 milions d'euros de deute entre el 2012 i el 2016, una quantitat que s'haurien apropiat abans de tancar les comercialitzadores per insolvència. Segons la tesi de les acusacions, tot plegat va ser un pla premeditat per enriquir-se. El principal acusat ho negava a preguntes de la fiscal.
Poder mantener oculto el patrimonio que ya se habían encargado de mover y que venía de todo este enriquecimiento por el engaño que habían hecho frente a Endesa.
Engaño, perdone, engaño no hubo ninguno. Auditorías, administrador concursal. Nosotros hicimos frente a los pagos, todos absolutamente, mientras pudimos.
El segon acusat, el seu soci, simplement ha declarat que tenia un càrrec simbòlic d'administrador i que no intervenia per a res en el dia a dia de les comercialitzadores.
No me preocupaba en absolut.
¿Y el motivo?
Pues porque yo soy un hombre sin estudios ninguno. Mi trabajo era de comercial. Lo más serio pues era de mi socio, que era el que tenía la solvència.
Un judici amb un perfil molt tècnic que està previst que s'allargui fins demà. Cada acusat s'enfronta a una petició de 10 anys de presó i pena de multa de 6.000 euros per delictes continuats d'estafa i apropiació indeguda.
Gràcies, Estela. I la plataforma contrària als projectes eòlics previstos a Montbrió del Camp i Riudecanyes, al Baix Camp, celebra el primer informe negatiu del govern. Ciutadans, Unió de Pagesos i els ecologistes de JAPEC anuncien una mobilització popular de cara al mes que ve. Anem, doncs, cap a Montbrió del Camp. Manel El Sastre, bon dia.
Hola, bon dia.
A veure, de quins projectes estem parlant exactament que justifiquen aquest malestar?
Sí, perquè en aquesta zona n'hi ha diversos denunciats, sobretot de fotovoltaics, però també d'eòlics. En aquest cas, el que ha rebut el primer informe negatiu per part d'Urbanisme és el que preveu la instal·lació de 6 molins eòlics de 180 metres d'alçada i la seva línia d'evacuació elèctrica d'alta tensió de gairebé 30 quilòmetres, que tindria 91 torres, que travessarien fins a 9 municipis d'aquí fins a la Pobla de Mafumet, al Tarragonès. Urbanisme ho rebutja pel fort impacte al paisatge agrari, la seva distribució erràtica i el fet que les línies elèctriques que afecten zones urbanes i urbanitzades. Xavier Jiménez, del grup ecologista JAPEC, alerta que aquest model encara l'agreuja més el pla d'implantació Plater que està presentant el govern.
què ens trobem? Ens trobem que ve el Plater i no fa altra cosa que consolidar i oficialitzar el mateix model que hem tingut fins ara. Tornem a ficar centrals per tot el territori sense cap tipus de planificació prèvia en base a les necessitats de consum i d'ubicació.
I per pressionar l'administració, els tres col·lectius que han organitzat aquesta plataforma han explicat que faran una mobilització popular el 22 de març que vol ser multitudinària i que vol exigir l'aturada definitiva de tots aquests projectes de centrals eòliques i també la reducció de les previsions que preveu el Plater, que en aquest cas el Baix Camp preveu 138 molins a tota la zona. Toni Llevaria és el portaveu de la plataforma Aturem els Molins.
Realitzarem una sèrie d'activitats, però principalment serà reivindicativa. I lògicament ara ja ha sortit pel mig també el tema del Plater. Quan expliques el que va al Plater, la gent el primer que fa és posar-se les mans al cap.
Unió de Pagesos també suposa el pla d'implementació de renovables perquè considera incompatible amb el manteniment del conreu de centenars d'hectàrees d'aquesta zona.
Catalunya al dia. Amb Estel Batet.
Que avui anem tard, passant 4 minuts ja de 2:15. Repassem les notícies més vistes a la web i a l'app de 3Cat Info. Marc Vidal, bon dia.
Què tal, bon dia.
Què tenim avui? Una història doncs que ens és propera, eh?
Cap al Pirineu, sí. Aquesta carnisseria, que l'hem explicat també, que ha fet història, ha guanyat 3 premis del concurs de pilota i botifarra negra. Ho podeu veure en aquesta informació de la web i l'app del 3Cat Info. Allà veureu les fotografies també d'aquesta pilota i aquesta botifarra. També avui Barcelona en el punt de mira de les notícies més vistes, amb aquesta troballa que també hem explicat, que replanteja d'alguna manera el que era la Barcelona romana, no? I com estava orientat el fòrum, allò que estava orientat a la plaça Sant Jaume, però no ben bé... Exacte, no ben bé on ens pensàvem, sinó una mica més cap a mar. Per tant, també una troballa que fa un canvi total, radical a la història de la ciutat.
Fa un any de què parlàvem, Marc?
Mira, fa un any també parlàvem de restes, diguem-hi, d'història. En aquest cas, retiraven la mòmia guanxa exposada a Madrid, no? El Ministeri volia deixar d'exhibir restes humanes. És una mòmia que pertany, diguem, d'alguna manera a Tenerife, l'illa de Tenerife, que en reclamen que torni. Sobretot m'ha interessat la notícia pel tema de que en aquest any han passat més coses com aquestes, i recordareu que al desembre vam explicar també aquí al Catalunya al Dia doncs que a Vilanova i la Geltrú, no? Sí. S'exposaria al Museu Víctor Balaguer la mòmia Nessie, que és la mòmia d'un nen, doncs en un entorn més respectuós. Per tant, fem passos endavant en aquest últim any, en aquest capítol.
Aquella mòmia que van passar per la duana com a bacallà sec.
Ho vam explicar, exacte, en aquesta informació. Podeu recuperar la web i l'app de 3Cat.
Molt bé, gràcies, Marc. Fins demà.
Adéu-siau, bon dia.
Catalunya al dia.
Circulant per l'AP7 aquests dies potser us heu adonat de castellanitzacions de municipis o de l'aparició de senyals només en espanyol. De fet, ahir, en aquesta mateixa emissora, Plataforma per la Llengua denunciava que el govern espanyol feia servir en alguns casos només el castellà en indicacions viàries. Fonts del Ministeri de Transports expliquen, també aquí, que la DGT, la Direcció General de Trànsit, analitzarà tots els cartells de l'AP7 a Catalunya per si incompleixen la normativa lingüística. I és un fet, Miquel, que ràpidament s'ha viralitzat a les xarxes.
Sí, ho han fet usuaris com ara Nil Prat, que ho ha viralitzat, efectivament, i la directora de la Plataforma per la Llengua, Ruth Carandell, acusava ahir en aquests micròfons el govern espanyol de no tenir sensibilitat lingüística.
Hi ha, a vegades, potser errors, i altres vegades, potser més mala fe. La immensa majoria de tota aquesta senyalètica ha estat absolutament pacífica en català. Moltes indicacions que són totalment comprensibles. No hi ha hagut problema. És un supremacisme de l'Estat canviar-ho i no respectar la seva pròpia normativa que obliga, doncs, a que, a banda que hi hagi el castellà, hi ha d'haver-hi el català. L'Estat no respecta ni la seva pròpia normativa.
Fons del Ministeri expliquen que la col·locació dels nous cartells coincideix amb l'aixecament de peatges de l'autopista. Segons Transport, s'han hagut de modificar les numeracions de sortides, que argumenta estaven mal quilometrades. Detallen que s'han renovat 22 cartells, dels quals 20 serien, segons el Ministeri, exclusivament en català. Dos d'aquests nous cartells s'haurien fet en versió bilingüe. Ajuntaments com els de Barberà del Vallès o Montornès adverteixen que han observat els canvis en els rètols i han declinat fer declaracions sobre aquest tema a 3Cat Info. El de Montornès assegura que ho ha posat en coneixement del Ministeri de Transports.
Hi ha malestar entre els veïns del barri de Pedret de Girona pels efectes d'un radar que, des de l'estiu, limita a 30 km hora la velocitat en un dels vials d'accés i sortida de la ciutat. Es queixen que ha multiplicat les multes a gent que hi passa cada dia i que ha fet baixar el nombre de clients en alguns comerços. Des de l'Ajuntament, de moment, no es plantegen a pujar el límit de velocitat a 40 km per hora, com els hi demanen, i asseguren que es posen la meitat de sancions ara que quan va començar a funcionar aquest radar, que era el mes d'agost. Girona, Maria Rovira, els efectes de la instal·lació d'aquest radar provoquen malestar, entre els veïns?
Sí, des de l'Associació de Veïns de Pedret estan d'acord amb la limitació de velocitat en un tram on, diuen, es circulava molt de pressa, però consideren que posar-la a 30 km hora dispara el nombre de multes, fins i tot els que hi passen de manera habitual. Ens ho explicava Ernest Calderón, president de l'Associació de Veïns.
De cada 5 veïns n'hi ha un que l'ha rebut. És molt fàcil, perquè és això, vas a deixar els nens a l'escola de Montjuïc, te'n vas cap al Truet i passes per darrere, vas al Capravo, tornes... Clar, som un lloc de pas, és l'antiga Via Augusta, i tota la gent de Girona hi passa, nosaltres també, per anar a fer tots els encàrrecs, anar a la feina, qüestions sanitàries, i passa això, que realment has de vigilar, potser en excés per al punt que està.
Reclamen a l'Ajuntament que es repensi el límit de velocitat.
Ens va semblar que demanar de 30 a 40 seria un benefici pel barri a nivell d'aquestes coses, de que la gent no rebés tantes multes. Igualment, es seguia baixant la velocitat al barri, que era l'objectiu, entenem, principal del radar. Perquè, si no, ara molta gent té la sensació que, veient que el radar ha recaptat tant, sembla que sigui una funció recaptatòria. Això ens ho han manifestat molts veïns.
Alguns comerços de la zona també asseguren que les multes del radar han fet baixar el nombre de clients que opten per passar per altres vies. Ens ho explicaven David Pujol Morera, representant de Morera Agrocomerç.
Les noies que estan de responsables allà ens diuen: ostres, hi ha molts clients que quan els hi parlem ens han arribat a dir: ostres, és que ara ja evito aquesta entrada a la ciutat i passo per l'altra, perquè a vegades vas amb el pilot automàtic i poder passes una mica dels 30 o 35 i per això tens la multa, i aquest client és el que ja no passa per davant de la botiga. Per tant, a nivell nostre ens perjudica, sí.
I també hi ha indignació, en aquest cas a la Ribera d'Ebre, per la incertesa sobre quan es reprendrà el servei de passatgers de la línia de regionals R15. Des que hi va haver l'accident de Gelida i el punt àlgid de la crisi de Rodalies, el servei entre Reus i Ribarroja d'Ebre es fa en autobús. Mora la nova Jordi Barranca, bon dia.
Hola, Estela, bon dia.
Des de la comarca, què reclama?
Doncs mira, bàsicament dues coses: informació sobre els terminis dels treballs que s'estan fent i, en segon lloc, respecte pels habitants en la Ribera d'Ebre, el Priorat i també la Terra Alta. Ens ho resumia així Francesc Barbero, president del Consell Comarcal.
Sobretot i molt especialment per aquesta manca d'informació i per aquesta manca de respecte cap a un territori que veníem ja d'un servei molt deficient i que veiem com ara mateix som, doncs, l'última línia a tenir present i tenir en compte. Continuarem reclamant explicacions i explicacions aquí al terreny.
Algunes veus apunten que potser de cara a finals d'aquesta setmana es podria aixecar la limitació actual de 30 km per hora entre Reus i Ribarroja. Cada entrada fa inviable al trànsit ferroviari. Un pas endavant, però del tot insuficient. Josep Caçador és el portaveu de la plataforma Trens Dignes Ebre Priorat.
D'alguna, diuen que seran de 50-60 km per hora. Això ja pot funcionar. El material rodant que fan servir per aquí ja pot funcionar, perquè si no, si va a 30 massa rato, massa hores. Però què passarà? Pues que tindrem que, si hi ha més de 2 hores i mitja entre Ribarroja i Reus, pues millor serà 1 hora i mitja o 2 hores. Això comportarà que trauran els autobusos, també.
La setmana vinent hi haurà una reunió del Consell d'Alcaldes d'aquí de la comarca on es posarà sobre la taula precisament la situació d'aquesta línia R15.
I avui, gràcies Jordi, és el segon dia de vaga convocat pel sindicat de maquinistes CEMAF a Ferrocarrils de la Generalitat i que està provocant una caiguda d'usuaris superior a la d'ahir. A la línia del Vallès hi ha un 17% menys de viatgers. A la de Llobregat-Anoia un 15% menys que un dia habitual. A primera hora del matí s'han repetit les escenes de trens plens a vessar perquè entre 6 i 9 només han passat la meitat. Ara el servei és l'habitual, però entre les 4 i les 6 de la tarda tornaran els serveis mínims del 50%. D'11 a 12 de la nit seran només del 25%.
Catalunya al dia.
Marxem a Vic ara. Els delictes han disminuït un 10% l'últim any, segons dades de la Guàrdia Urbana i els Mossos d'Esquadra. L'Ajuntament defuig del triomfalisme perquè estan lluny de l'objectiu marcat i demana més efectius de la policia catalana a la comarca, a Osona. Els delictes més habituals són els furts, però una de les coses que més preocupa al consistori és l'augment dels delictes sexuals. S'ha passat de 35 a 37. Vic, Natia Dell, de quina mena de casos estem parlant?
Hola, bon dia. Doncs mira, es tracta bàsicament, Estel, de delictes de maltractament i de violència en l'àmbit de la llar. El consistori s'ha compromès a intensificar la feina per millorar aquestes dades i la xifra de delictes en general, que ha passat arrodonint dels 3.200 als 3.000. L'alcalde Albert Castells ha fet aquesta petició al Departament d'Interior de la Generalitat.
Entenem aquesta priorització de Mossos d'Esquadra als municipis que no tenen recursos policials. Però aquí tornem a exigir al govern de la Generalitat que corregeixi aquest fet, o que doti les capitals de comarca o les ciutats que tenim Guàrdia Urbana dels recursos econòmics necessaris per fer de policia integral.
Pel que fa a la vivenda, s'han obert 58 expedients de sospita d'infrahabitatge i es van frustrar 44 ocupacions. El tema dels patinets també els preocupa perquè no circulen adequadament, s'han posat ja 300 sancions i pel que fa a la multireincidència, el municipi ha identificat 9 persones que acumulen 106 detencions. Pel que fa als delictes sobre seguretat viària, s'han reduït un 19%, tot i que aquest matí ha calgut lamentar la mort d'un veí de 92 anys que ha mort atropellat a la plaça Divina Pastora creuant un pas de vianants.
Gràcies, Nati. I afegir que no hi havia cap víctima mortal per atropellament a Vic des del novembre del 2019. Feia, per tant, gairebé 7 anys. I ara marxem cap a Girona perquè la violenta agressió a un home sense llar a la ciutat ha tornat a posar damunt la taula la necessitat que hi hagi més equipaments públics per donar una resposta a aquest col·lectiu. Ho ha fet evident l'alcalde després d'una reunió aquest matí amb els responsables de l'entitat Som Sostre i de l'Associació de Veïns del Barri on van passar aquests fets. Fèlix Martín, què reclamen exactament?
Hola, bon dia. Doncs vol que la Generalitat concreti el que ja va anunciar el novembre després de reunir-se amb la consellera de Drets Socials. Ampliar el pressupost per al centre d'acollida municipal de la Sopa, però a la vegada que s'obrin nous equipaments fora de la ciutat, d'acord també amb la Diputació de Girona i altres ajuntaments.
Estem parlant d'aquests centenars de persones sense llar a les comarques gironines. És evident que la resposta no la pot donar només la ciutat de Girona. A partir d'aquí, jo crec que la Generalitat, i és el que vam parlar aquell dia amb la consellera, ha d'agafar el toro per les banyes.
Ahir al vespre es va fer una concentració al barri on van passar els fets, que va plegar unes 200 persones.
Són 3:15. Un error administratiu ha inclòs en la zona de control de la pesta porcina africana dos municipis de la demarcació de Tarragona, on ni tan sols hi ha granges de porcs. Des del sector porcí diuen que cal prudència en aquesta qüestió per l'efecte que hauria pogut tenir sobre les exportacions, i especialment les que van cap a la Xina. Tarragona, Clara Chavarría Domingo, què ha passat?
Hola, bon dia. Tot arrenca quan la Comissió Europea va aprovar fa uns dies el nou mapa de zonificació d'àrees afectades per la pesta porcina, elaborat conjuntament pel Ministeri i el Departament d'Agricultura, un document que condiciona, sobretot, les exportacions a la Xina. La proposta incloia Calafell i Cunit, al Baix Penedès, en la zona de baix risc, però s'han fet enrere perquè aquí ni tan sols hi ha granges de porc. El conseller d'Agricultura, Òscar Ordeig, ha admès l'error durant la sessió de control al Parlament i ha assegurat que les exportacions des de Tarragona no corren perill.
El Ministeri i la Comissió compromís de subsanar aquest error. És un error, no té sentit i, per tant, es podrà exportar a Tarragona.
Des d'Unió de Pagesos, el responsable nacional del sector porcí, Rossend Saltiveri, ha dit en declaracions a 3 Catinfo que no sabia res d'aquest fet, però ha estat contundent respecte a la gestió del problema.
Lo important per naltres és que, d'una vegada per totes, realment l'administració hi fico tot el que faci els esforços possibles perquè, com més aviat acabem amb els porcs senglars de la zona, doncs millor.
Saltiveri ha reclamat que es destinin més recursos per acabar amb la pesta 3 mesos després de detectar-se el primer cas.
Catalunya al dia, amb Estel Batet.
Emocionat.
Ho sento.
Inspira't. Activa't amb el millor talent audiovisual del nostre país.
3Cat participa en 27 llargmetratges i 11 sèries que s'estrenaran aquest any. És una de les xifres anuals més altes fins ara de productes audiovisuals de ficció. Entre les novetats hi ha títols com Balandrau, Vent Salvatge, Cronos o Cavaller. en cinema i sèries com Gènesi, Pubertat o Lia. Barcelona, Òscar Callau.
3Cat manté l'aposta estratègica per consolidar-se com a motor de l'audiovisual català i factoria de continguts en la nostra llengua. Rosa Romà, presidenta de 3Cat, ha explicat que aquest creixement de la producció de sèries i pel·lícules s'aconsegueix a través d'aliances amb tota mena d'operadors.
Hem buscat maneres de produir diferent, aliances estratègiques en plataformes, relacions diferents amb les productores, amb els actors, amb els guionistes, que ens estan permetent aixecar ficcions d'altíssima qualitat.
En sèries destaquen títols nous com Gènesi, Pubertat, In Vitro i Lia. En cinema, algunes de les apostes de l'any són històries de proximitat basades en fets reals, com Cronos, Cavaller o Els de Sau. Segons els responsables de 3Cat, l'estructura professional i la capacitat pressupostària de les ficcions catalanes s'equipara a la de les televisions públiques de Bèlgica, Dinamarca, Suècia o Finlàndia.
La Catedral de Barcelona es convertirà a partir de demà en l'estudi creatiu d'Antoni Gaudí. Això gràcies a l'experiència immersiva de realitat virtual dedicada al creador de la Sagrada Família. Es tracta de Gaudí, l'Atelier du Devant, una pel·lícula que permet descobrir als visitants el pensament i el procés de treball de l'arquitecte. Ens ho explica la Valèria Obereda.
L'experiència coincideix amb l'any Gaudí i proposa un viatge virtual als últims anys de la seva vida quan estava centrat en la construcció de la Sagrada Família. Josep Maria Vall és el responsable de la conservació de la catedral.
És el que permet la realitat virtual d'entrar en el seu taller i de convertir-se en l'assistent del treball de Gaudí.
La projecció s'instal·la dins la mateixa catedral de Barcelona, un espai especialment vinculat a Gaudí. Marc Gomàriz, responsable de la producció, destaca que ja s'ha vist a altres països.
És un projecte, no, una realitat, doncs, que ja ha estat emesa a França, a Alemanya, també a Xina, a Corea, i que transmet l'esperit de Gaudí i, d'alguna manera, l'esperit de Catalunya a tot el món.
Les sessions es fan en grups reduïts cada mitja hora amb un preu de 18 euros i permeten accedir a espais de la catedral que habitualment no es visiten.
Todos los raros fuimos al concierto del gran telepata.
Aquests són els Love of Lesbian, que juntament amb Lori Myers i amb Joan Dausà encapçalen el cartell de la 5a edició del Magnífic Fest, que per primer cop surt de la ciutat de Lleida. Es faran actuacions a 4 municipis del Segrià durant la primavera. Lleida, Noelia Caselles, en aquests concerts previs es vol potenciar la força gastronòmica i enoturística d'aquest territori.
Bon dia, Estela. Exacte, posar en valor els músics, el talent, les denominacions d'origen del territori, la gastronomia i tot això amb música. Els concerts fora de Lleida es faran a Aitona, Torres de Segre, Alfarràs i Torre Ferrera en format familiar i durant la primavera per evitar la calor de l'estiu. Santi Salvador és el promotor del festival.
Tenim uns productors de proximitat, d'artesania alimentària, que els hem de posar en valor i a través de l'excusa de la música els hem d'ensenyar a tothom, als visitants, perquè hem de ser un pol d'atracció. I els que no són de Lleida, coneixeran. I els que són de Lleida també, perquè a vegades no en tenim molta de memòria. Per tant, aquí està el relat. Hem composat una 5a edició amb 5 municipis on en cada una d'elles passarà alguna cosa per posar en valor tot això que estem dient.
El plat fort d'aquest Magnífic Fest que s'ha presentat avui serà el 19 i 20 de juny a Lleida, amb un cartell que encapçalen Love of Lesbian, Lori Meyers i Joan Dausà. També actuaran a Lleida Tu Otra Bonita, Éxtasis Esbelana, The Molotovs i Kitai, entre d'altres. A més, el dia abans de començar, el 18 de juny, es farà una festa de benvinguda de la qual, en les pròximes setmanes, s'aniran donant els detalls.
I ara canviem radicalment de situació i d'escenari. El llibre Dones Valentes de la periodista Txell Feixas Torres, que recull el testimoni de diverses dones del Pròxim Orient, es trasllada a l'escena teatral i ho fa amb un muntatge dirigit per Glòria Balanyà. Es podrà veure a l'Espai Lliure del Teatre Lliure fins al 22 de març. Ens ho explica la Marta Vives. Txell Feix es va publicar Dones Valentes el 2020 i va ser aleshores quan Glòria Balanyà el va llegir i va quedar impactada per aquestes històries de resistència, rebel·lia i lluita.
En aquell moment ja em va passar pel cap que això podia passar a teatre, perquè m'apropaven a una realitat que de sobte m'adonava que desconeixia i alhora m'interessava, i m'interessava com a persona, com a dona i potser com a filla d'un arabista.
Per Balanyà i Aina Turk, afirmen les dues la dramaturgia, la gran complexitat ha estat traslladar els relats al llenguatge teatral, tant a nivell dramatúrgic com escènic, i mantenir-ne l'essència.
D'una banda, anar a l'essència, i de l'altra, moure'ns en la fina línia entre la presentació i la representació. Més que un teatre documental, ens plantejàvem fer un teatre documentat o basat en fets reals.
El muntatge compta amb intèrprets professionals amb arrels o amb vinculació amb el món àrab, com Marwa Bakat, Agnès Jabú, Manar Taljo o Moha Masian. També amb l'actriu Iria del Río, que es posa la pell de la periodista que fa de fil conductor de la proposta.
Poder, hauríem de començar a deixar de dir que és tan complexa d'entendre i està tan lluny i és tan complicat que poder... a vegades és un motiu suficient com per no obrir la finestra i ficar-hi el cap, no?
Dones Valentes, que està a punt d'exaurir les entrades per a totes les funcions, es podrà veure a l'Espai Lliure fins al 22 de març.
Esports.
Sis minuts i les dues del migdia. Temps per l'actualitat esportiva en desconnexió per les quatre demarcacions aquí a Barcelona. Montse Raya, bon dia.
Hola, bon dia.
Avui el Barça sabrà el segon possible rival per als vuitens de final de la Champions, que se sortejaran aquest divendres. De moment, ja en sap un, que és el Newcastle.
Sí, els anglesos es van classificar ahir després de superar 3-2 al Karabakh amb un 9-3 a favor del Newcastle al global de l'eliminatòria. El segon possible rival del Barça sortirà del partit PSG-Mònaco, que juga avui a partir de les 9 del vespre. L'equip parisenc surt amb un 2-3 a favor. Però el seu tècnic, Luis Enrique, té clar que no sortiran a defensar el resultat.
La millor manera de jugar ese match es con David.
La millor manera de jugar el partit és com sempre, sortir a guanyar la possessió, a tenir més la pilota que el rival, pressionar com ho fan ells. No tenim un resultat per defensar, sinó un partit per guanyar. És la nostra mentalitat habitual.
Se notre mentalité, c'est ça que on est habitué à faire.
També busca un lloc als vuitens de la Champions a Madrid, que rep el Benfica amb 0-1 a favor de l'anada i sense Mbappé. El francès finalment no ha entrat a la convocatòria perquè no s'ha recuperat de les molèsties al genoll. El Madrid-Benfica comença a les 9 del vespre i el podeu seguir al canal exclusiu digital de Catalunya Ràdio i a 3CAT. A la transmissió també se seguiran els altres partits de Champions que juguen avui. Atalanta-Borussia Dortmund 2-0 pels alemanys a l'anada i Juventus-Galatasaray 5-2 pels turcs a l'anada.
Pel que fa els equips que ja són a vuitens de final de la Champions, a més del Newcastle, són l'Atlètic de Madrid, el Bayer Leverkusen i el Bodo Glimt.
Els de Diego Simeone van golejar Bruges 4-1 amb 3 gols de Sorloz. A l'anada empata 3. El Bayer Leverkusen van empatar a 0 amb l'Olympiacos i van fer valer el 2-0 a favor de l'anada. I el noruec Bodo Glimt va superar de nou l'Inter de Milà 1-2 amb un global de 5-2 sobre els italians. I un últim apunt de futbol. El Barça no podrà obrir finalment la graderia del Gol Nord del Camp Nou dimarts que ve a partir de tornada a semifinals de Copa contra l'Atlètic de Madrid. El club blaugrana havia treballat en aquest sentit, però l'Ajuntament de Barcelona no ha concedit aquesta llicència UC que necessitava el club blaugrana.
I després de la desfeta a la Copa, el Barça afronta avui un nou duel important a l'Eurolliga. Juguen a la pista del Virtus, a Itàlia.
Els blaugranes estan en plena lluita per ser equip de play playoff i la Virtus pràcticament ja no té opcions de jugar ni al play-in. El Barça, Satoranski, Vesely i Panther estan disponibles mentre Juan Núñez es baixa. Xavi Pascual, l'entrenador del Barça, afronta així el partit.
Després de la derrota de Copa volem guanyar immediatament. L'equip ha treballat molt bé aquests dos dies, hem pogut entrenar, feia molt que no podíem entrenar de veritat, hem pogut entrenar tot, hem tots disponibles i això ens ha de servir per agafar tota l'energia per competir. L'equip ha entrenat molt, molt bé i esperem que tinguem una bona reacció a l'hora del partit.
El Virtus Barça és a 8:45 del vespre en transmissió a l'antena digital de Catalunya Ràdio. En handbol, el Granollers es complica el futur a la Lliga Europea. Amb la derrota ahir davant el Porto 27-29, l'equip ballesà queda cué de grup quan falten dues jornades de la segona fase. Antonio Rama, entrenador dels ballesans.
Tenim una setmana per davant, tenim dos gols a remuntar i després veurem què passa a l'última jornada, no? Però encara estem vius.
A la Champions d'hoquei patins, duel català avui. L'Igualada, cinquè, amb 3 punts, rep el Reus, 4:45, a les 9 del vespre. Sentim el porter de l'Igualada, Arnau Martínez.
És un partit molt important. Sabem que a la Champions estem necessitats de punts i que és l'última bala que tenim per seguir endavant. Ja hem jugat 3 partits aquesta temporada amb el Reus i tots 3 han sigut molt igualats i molt disputats i hem tingut l'encert dels dos que hem jugat aquí les comes en portar-nos els nosaltres i convençut de que l'equip donarà un pas endavant i ens emportarem els 3 punts.
A l'hoquei Lliga Femenina, avui partit avançat a les 8, Fraga, Bigues i Riells.
I acabem amb waterpolo. S'han sortejat els quarts de final de les Copes Masculina i Femenina amb un ple d'equips catalans.
La Copa Masculina es disputarà del 13 al 15 de març a Terrassa amb aquests aparellaments. Sant Andreu, Mataró, Mediterrani, Atlètic, Barceloneta, Barcelona, Sabadell i Terrassa, Rubí. I la Copa Femenina jugarà del 6 al 8 de març a Sabadell i amb aquests enfrontaments. Sant Feliu, Catalunya, Mediterrani, Sant Andreu, Sabadell, Terrassa i Mataró, Atlètic Barceloneta. Avui es jugaran els partits d'anada dels vuitens de final de l'Eurocup masculina de waterpolo en presència de 3 equips catalans. Barcelona, Radnitsky de Sèrbia, Sabadell, Sabac de Sèrbia i Oradea de Romania, Terrassa.
Catalunya al dia, amb Estel Batet.
Són les 7 i no sé ni què fer, d'un cafè.
A Lleida, cada últim dimecres de mes s'organitza una trobada per als amants dels curtmetratges. El Cafè del Teatre es converteix en un espai de projecció d'una acurada selecció de curts. Cafè Curt vol ser una finestra al talent emergent i a les propostes més innovadores del cinema en format breu. A més, és un punt de trobada per cineastes, també estudiants i espectadors curiosos de saber què s'està fent actualment al país en aquest gènere. Un cafè és sempre un lloc interessant on escoltar i aprendre. Un cafè sempre és un lloc on hi passen coses. El Catalunya al dia tornarà demà entre Tallat i Cafè amb Llet a la 1 del migdia, que acabeu de passar un bon dimecres i gràcies per acompanyar-nos. I d'un cafè.